Sí, Salva, es que a veces no se activa enseguida el micro, disculpa. Mire, señor Martínez, realmente yo pensé que contarle me expliqué mal o algo falla. O sea, pero, y además me decepciona. Ya sé que tenéis el despacho verde y tal, pero la comunicación, si no es en 2 días, no puede exigirse en una sola. De fet, cada vegada que estem així intervinent, dia rere any, diguem per què o per què no votem a favor o en contra de les modificacions de preus, dels pressupostos i de totes aquestes qüestions, intentem argumentar-ho. Vull dir, que a més ho estem fent en públic. Si vostè escolta amb atenció, pues veurà que no se vota que no sense motivació i no se vota que no sense fer propostes, per lo menos des del meu grup. Entonces, lamento molt la seva sensació perquè la veritat és que llàstima i perquè pareix que així estiguem esperant que ens donen el pressupost i a treballar o no. Estem complint els plaços igual que vostès ens diuen, no, hasta que no està publicat no està nada. Però en la memòria d'alcaldia diu que hi ha un procediment per a tramitació del pressupost que comença i final, bueno, que finalitza per a presentar propostes per als òrgans de govern el 15 de setembre. O sea, i s'ha ordre que a més s'envia als competents no ens aplega a nosaltres. A nosaltres ens podíeu enviar. Ara és el moment de fer propostes. Jo què sé, per fer una proposta, ja que vostè està sempre obert, pues mire, nosaltres pues igual podríem pensar això. L'any passat li digueren, falta l'informe d'impacte de gènere. Pues continua faltant. Pues pareix que no ho vaig a proposar, pues que ho hem dit. No sé si m'escolta bé perquè fas cara de que se m'escolta fatal. Però vaig dir l'any passat això, falta l'informe d'impacte de gènere. De fet, si volem avançar en la qüestió igualitària, en saber com se va a desenvolupar el pal·liar la bretxa de gènere, pues, tal volta hauríem de només de tindre el que és preceptiu, que és l'informe d'impacte de gènere, i d'intentar que per a l'any que ve o per a un pressupost pròxim tindre un pressupost amb impacte de gènere, que és el segon pas, que n'hi han experiències com el de l'Ajuntament de Castelló, que està siguent pioner. I tampoc és un ajuntament molt gran, a veure, molt més gran que l'Eliana, però no tan gran, no és una superciutat. Nosaltres ens pareix superbé que els números se puguen pervertir de la manera que ens dona la gana. Vull dir, si se diu que són els pressupostos més socials de la història de l'estat ajuntament i s'argumenta en que se fa un augment d'un 30% en ajudes a les famílies més vulnerables i en risc d'exclusió, i que això és superguai, pues s'obvia que del total del pressupost que ara podem gastar tots per un any només suposa i no aplega a l'1,5% del total del pressupost. Per tant, és una ajuda ínfima, irrisòria, que de fet ara mateix no està plantejada en la perspectiva de la Covid, perquè encara que no ho parega, aquesta qüestió que compartim tots és que no hem superat la pandèmia, estem vivint una segona onada molt dura i que la qüestió cada vegada va ser pitjor. Si de manera extraordinària en la primera onada, que colpeja per primera vegada en el mes de març, se van articular unes ajudes, pues el que no pot ser és que en mitjà de la pandèmia, que encara no hem superat, fem una previsió menor d'aquesta qüestió extraordinària derivada de la Covid, perquè cada vegada i conforme se continua apretant a les famílies i que se continua visquent en aquesta situació, pues la situació és pitjor, no va millor. O sigui, no tenim un futur positiu perquè realment, i aquesta situació d'incertesa, que sabem que no se pot planificar res i que és molt complicat tot, pues no ens fica aquestes facilitats per a dir que són els pressupostos més socials de la història. Mira, a mi està clar que no em pot agradar un pressupost que tinga una perspectiva que puga ser acceptada per una dreta neoliberal. Perquè la dreta no regula. I de fet la dreta diu que el millor, com ha dit el senyor del PP, el senyor Alfredo Alonso, sí, perdona, el millor és deixar els impostos en la butxaca de la ciutadania. I nosaltres sabem des de l'esquerra que el rebre impostos és primordial per a fer una redistribució justa i que qui no tinga, tinga un accés a un servei si se garantís la vida digna. I això és un pressupost social, un pressupost que garanteix la vida digna. Ara una altra cosa seria pensar de qui està pagant aquests impostos i si s'està bonificant alguns esforços. Perquè està clar que si tornem a augmentar la pressió fiscal sobre qui menys pot, pues estarem carregant les conseqüències de la crisi sense una perspectiva social. Vull dir, la perspectiva dels ingressos des d'una qüestió progressista no se pot argumentar des del conservadorisme. És que és impossible. No, una cosa conservadora no pot ser progressista ni social. És incompatible. Nosaltres anem a començar a fer propostes. Perquè com vostè diu que tinc un any, doncs mira, igual pel 2021 ja pleguem, val? Si volem tindre en compte que aquesta pandèmia està convivint en la crisi climàtica, no podem obviar que tenim que tindre programes específics dins del pressupost, que és una eina fonamental per al funcionament de l'administració i per a que pleguen les polítiques que ens comprometem al llarg de l'any, realment, a pal·liar aquesta crisi climàtica. Hem de caminar, bàsicament, en la mateixa línia que està caminant el Botànic. Si és que sols demanem això. També estem parlant de polítiques socials. Què garanteix la vida de les persones si no deixen a ningú enrere? Pues mire, fonamental l'educació. Comencem per ahí, perquè tot el món sap que un pilar bàsic per a qualsevol societat és una educació pública i de qualitat. Però des dels 0 anys. És que en el nostre municipi des dels 0 anys no podem, així, si se pot permetre tindre els seus fills des de 0 anys escolaritzats és perquè té diners. D'entrada té que tindre una posició que siga compatible amb el mercat, perquè no n'hi ha res que regule, no n'hi ha ninguna oferta pública que regule aquest accés. Bé, què més pot ser? Un parc de vivenda. Mire, nosaltres tenim únicament una bolsa per a joves, per a llogar joves. Quan sabem que molt segment de la població està patint en el tema del dret a la vivenda, perquè és un dret fonamental i constitucional. I aquesta bolsa, ni siquiera de 6.000 euros, que és una quantitat minimíssima, no se poden otorgar. És que, clar, el mercat és el que és, la situació és la que és. Clar, si nosaltres diem que les polítiques públiques socials desregulen el mercat que té un caràcter capitalista i neoliberal, mai va tindre un caràcter social. És impossible. Nosaltres necessitem assegurar el dret a la vivenda i només ho podem fer des dels serveis públics. I d'ahí fomentar l'accés a les persones que siguin més vulnerables. La joventut, que necessita emancipar-se, perquè no pot ser que siguem als més de 30 anys tenim que viure en casa perquè tens un treball precari i no te permet la vida. Nosaltres fomentem la vida pública i la vida digna del tot de les persones. Les persones majors en grau de dependència, aquestes persones que cobren pensions minimíssimes, sobretot dones, perquè la precarietat i la bretxa de gènere existeix al llarg de la teva vida. Tu neixes dona i estàs estigmatitzada solament per de ser dona. I, a més, dones víctimes de violència de gènere. Una de les violències estructurals que continua revictimitzant a les dones és no tindre la emancipació econòmica i una possibilitat de viure sense el seu maltractador. Nosaltres això no ho tenim. I totes les persones que ho necessiten i que estiguen en risc d'exclusió. Perquè és que en l'Eliana n'hi ha gent que, a més de tindre la subvenció de serveis socials, que suposa res per a l'Ajuntament, en realitat, dins del pressupost, com ja he dit, és menys del 1,5%, nosaltres tenim a les persones més vulnerables cobrant renda valenciana d'inclusió i alguns en tràmit de l'ingrés mínim vital, que són necessaris per a la vida. Perquè vivim en el sistema que vivim i els serveis públics estan per a dotar de recursos a totes les persones que ho necessiten. Si això no ho fem, estem fent polítiques de caritat, perquè no estem realment mirant el fons de per què estan rebent eixes ajudes. Si no se fomenta el treball digne i l'estabilitat laboral amb qüestions que afecten a la no precarització, no se pot parlar d'uns serveis socials i dels pressupostos supersocials, perquè no s'està fomentant això. Plans d'empleo subvencionals de la Generalitat estan aplegant-nos des de 2015. No s'ha creat aquesta bolsa, simplement s'ha redistribuït en una bolsa i s'ha visibilitzat, que m'alegra molt i, a més, soc conscient de que és necessari i agraïx la tasca que s'està fent, perquè al final se fa des de la Generalitat Valenciana i és fonamental. Perquè, a més, no s'està fent. Polítiques de conciliació. Polítiques de conciliació no és fer un campus esportiu que te costi més que una escola privada. El campus multiesport d'aquest any, que al final no se va poder realitzar, costava més que anar a l'Helios. I això se vengué des de la pàgina web de l'Ajuntament, que era per a facilitar la conciliació laboral i familiar, i triar entre menjar o portar el xiquet al campus. Perquè, vamos. Entonces, quines polítiques socials s'estan fent? O sigui, realment estem orgullosos i traguem pit d'aquesta situació? Perquè ja sabem que és tot molt inestable, és tot molt... no sabem què va passar, no se pot planificar, però per suposat que s'ha de preveure, que ja no podem dir que ha vingut sobrevingut a mitjà d'any, perquè portem ja més de 8 mesos patint aquesta situació i cada vegada anem a pitjor. Pues, fins que no tinguem una solució, i quan tinguem una solució, hi haurà moltes conseqüències. Perquè ara, gràcies a les polítiques del govern, tenim ERTOs, tenim qüestions que faciliten la vida. Però així si tu tens un xiquet en l'escola i l'única política de conciliació és deixar-lo matiners, assumeix el sobrecost que suposa garantir les mesures sanitàries. Perquè l'Ajuntament no ha creat absolutament res. I no són extraescolars, són complementàries. Però és que així no hi ha polítiques de conciliació. Des de la perspectiva de la corresponsabilitat. I qui ha de renunciar? I qui renuncia a la seva majoria? Les dones, que s'estigmatitza en una situació de pobresa articulada. Miren vostès, la pobresa en aquest país té cara de dona, i de dona jove, i de dona jove amb fills, amb càrregues familiars. Són cuidadores. I això s'ha de tindre sobre la taula sempre. Per a qui governem? Governem per als més vulnerables o governem per a que el mercat s'autoregule? Perquè si és per a que el mercat s'autoregule, realment, si jo fos d'un partit de dretes, ho tindria molt difícil per a votar-li en contra aquest pressupost. Perquè tot el que li he contat és el que n'hi ha. Nosaltres no volem que els pressupostos siguin autorregulables per al capitalisme neoliberal. Volem que n'hi hagin polítiques públiques al servei de la ciutadania per a no deixar a ningú enrere. Perquè si no, sempre se quedaran oblidats les mateixes persones. I, a més, ja ha fet la reflexió abans el senyor Martín. No hem tingut i no hem ficat en funcionament la taula de la reconstrucció. Per tant, fer un pressupost sense tindre aquesta perspectiva és fer un pressupost que, per molt que diga, no té en compte la perspectiva de reconstrucció de la societat. Moltes gràcies.